19 minuts i les 3, als esports. I ara fa una estona s'ha fet aquest sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei de futbol i els aparellaments que n'han sortit són aquests. L'Atlètic de Bilbao-Barça, el Madrid-Real Societat, el Granada-València i el Mirandés-Vilareal. Aquesta ronda es juga una altra vegada a partit únic i es disputaran de dimarts a dijous de la setmana que ve, encara no hi ha horaris. El partit Atlètic-Barça sembla que serà dijous, dia 6 de febrer. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Atlètic ha superat les dues rondes prèvies a les tandes de penals, però el Barça segur que l'espera una eliminatòria complicada a Sant Mamés.
Doncs sí, es tracta d'un partit entre els dos equips amb més copes en el seu palmarès, 23 per l'Atlètic Club, 30 pel Barça. Pel que fa als precedents, entre tots dos equips, Atlètic i Barça firmaran el número 30, el darrer data del curs 2016-2017, quan els blaugranes es van imposar als vuitens de final per un global de 4-3. Aquest serà el segon duel contra el conjunt basc aquesta temporada, després del partit de la primera volta a la Lliga, on el Barça va perdre també a Sant Mamés per 1-0 gràcies al gol de Duric. En aquest sentit, Andoni Goikoetxea, el representant de l'Atlètic en aquest sorteig, ha dit que Sant Mamés pot passar de tot.
El Athletic Sant Mamés es un equipo que puede ganar exactamente a cualquiera, ¿no? En la Liga contra el Real Madrid ya empatamos. Al Barcelona se le ganó Sant Mamés en el último momento, aquel golazo de Aduriz. Sant Mamés es un campo mágico y creo que puede pasar cualquier cosa.
Encara no tenim data definitiva, com deies, però molt probablement serà aquest Atlètic Barça jugarà dijous, ja que tots dos equips juguen diumenge següent, el Barça al camp del Betis i l'Atlètic visita Anoeta a partit contra la Reial Societat. El Barça abans, però, haurà de recuperar sensacions a la Lliga després de la derrota a Mestalla diumenge a les 9 del vespre. Rep el Llevant al Camp Nou, el Barça segon, amb 43 punts a 3 del Reial Madrid. L'equip ha fet sessió de recuperació aquest matí i demà dissabte, prèvia de partit, entrenament a les 11 i després roda de premsa de Quique Setién.
No deixem l'actualitat del Barça, perquè aquesta nit, com ja sabeu, es tanca el mercat d'hivern de fitxatges i tot feia pensar que el Barça incorporaria un nou, però finalment s'ha descartat.
Sí, perquè el Barça no ha trobat el que volia, un davanter contrastat d'acord amb el nivell de l'equip i amb garanties econòmiques favorables, així que Quique Setién haurà de comptar amb el que té, entre ells l'esperat retorn d'Ousmane Dembélé. Escoltem Quique Setién.
Siempre puede haber un riesgo en caso de que haya lesiones, pero yo tengo mucha confianza en los jugadores que tengo, ¿no? En el mercado no ha aparecido algo que fuera conveniente y me parece bien. Ahora tenemos que pensar en lo que hay y además estar muy contentos porque en unas semanas vamos a recuperar a Dembélé, que se va a salir seguro.
Doncs no hi ha nou, torna Dembélé, però això sí, atenció, perquè el Barça sí que ha anunciat avui un fitxatge, però que no arriba fins al juliol, això sí.
Un extrem esquerre, Francisco Trincao, extrem portuguès de 20 anys, que s'incorporarà l'1 de juliol del 2020. El jugador signarà per 5 temporades. El cost de l'operació és de 31 milions d'euros i la clàusula és de 500 milions d'euros. És considerat una de les grans perles del futbol portuguès. Al seu país el comparen amb Luis Figo, Cristiano Ronaldo, extrem amb un gran domini de la pilota, amb la cama esquerra, acostuma a arrencar de banda dreta per perfilar cap a dins i buscar el xut. Fa 1,86 m i pesa 69 quilos. D'altra banda, el Barça també està a prop de tancar el fitxatge de Mateus Fernández, el jove migcampista brasiler. Té 21 anys, procedent del Palmeiras, i de moment aniria cedit al Valladolid.
Doncs l'Atlètic de Madrid, que també ha esperat fins al final, en aquest cas, en el mercat d'hivern, no ha pogut aconseguir la incorporació de Cavani, com pretenia, i al final ha incorporat Yannick Carrasco, el davanter belga, que ja va jugar, de fet, amb els matalassers i que ara era a la Xina. Mentrestant, el Girona estan pendents d'anunciar la incorporació del migcampista del Leganés, Cristian Rivera, i la sortida de Sebas Coris. A l'Espanyol, d'altra banda, sembla que també es farà un fitxatge d'última hora. Sergi Andreu, Sant Adrià, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Parlava d'un defensa, d'un lateral dret, però al final es fitxarà un porter.
Sí, contra pronòstic, ningú hi comptava amb això del porter. Tothom esperava potser un lateral, l'extrem ja va arribar amb en Barba. Oier Olazabal, és qüestió d'hores que es faci oficial. L'acord amb el Llevant ja hi és. El porter basc, com sabeu, ara de 30 anys, és jugador del Llevant. L'acord està tancat. Seria el quart fitxatge de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. En les properes hores passaria la revisió mèdica de Barcelona i s'incorporaria de seguida aquest matí. De fet, ja no s'ha entrenat amb el Llevant. S'incorporaria de seguida amb l'Espanyol, que pagarà 1,5 milió d'euros al Llevant, amb un contracte d'un parell de temporades. Aquest porter, que més enllà del Llevant, on hi ha estat 4 temporades, també va jugar al Granada, la Reial Societat i el Barça.
Deixant de banda el mercat, parlem de la jornada de demà de la Lliga, perquè l'obre l'Espanyol a partir de la 1 contra el Granada, un altre partit dramàtic en la lluita per sortir de la zona de descens. I per ara estava prevista aquesta roda de premsa de l'entrenador, de Velardo.
Sí, s'ha acabat fa uns instants. Deixa'm només comentar-te d'entrada la convocatòria, perquè hi ha absències importants. Marc Roca no hi és, que s'ha sancionat. Tampoc no hi és Bernardo, un dels homes claus amb Velardo, també ho era amb Machín, perquè té molèsties a la planta del peu i s'ha quedat a Barcelona. A més de Lluís, que com sabeu ha anat al Tenerife i tampoc no ha entrat a la convocatòria. Entren, en canvi, Pedrosa, Javi López, Calero i Víctor Gómez. Al voltant dels que venen, dels que se'n van, de la plantilla, de com queda tot plegat, Velardo n'ha parlat i ha mostrat una vegada més, ja ho ha anat reiterant durant totes les setmanes que fa que és aquí, doncs que amb el que té, ell considera que té una plantilla àmplia i competitiva, està encantadíssim.
Con esos tres fichajes creo que han subido la competitividad de la plantilla, tengo más donde escoger, pues estoy más contento. Sabemos la situación a que es, va a ser difícil, pero bueno, estoy muy contento, llevo prácticamente un mes y estoy encantado. Estoy encantado como los jugadores están entrenando, como estamos compitiendo y bueno.
Ara caldrà anar a Granada a buscar els 3 punts i fer bo l'empat de l'altre dia a casa contra l'Atlètic de Bilbao, demà el partit a la 1. Velardo se la veu tranquil, ell i el vestidor consideren que les sensacions en aquests últims 3 partits són bones, que han aconseguit 5 punts de 9 possibles i que és un bon bagatge tenint en compte la grandesa dels rivals amb qui s'ha enfrontat l'Espanyol. Això sí, ha deixat clar que la cursa fins a final de temporada per la permanència és molt llarga i que cada partit és importantíssim i que s'han d'anar sumant punts d'aquí fins al final.
El Barça, per la seva banda, que és qui tanca en aquest cas la jornada, juga diumenge a les 9 contra el Llevant i llavors ja sabrà què ha fet el Madrid, que juga abans el derbi contra l'Atlètic. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Els blancs són favorits perquè es troben en un moment de forma molt millor que els del Cholo Simeone.
A la Lliga 10 punts els separen, a la Copa l'Atlético ja està eliminat, a la Champions els dos equips madrilenys ho tenen prou complicat contra rivals anglesos, el City o bé el Liverpool. Una situació, la de l'Atlètic, que posa en discussió fins i tot l'intocable Cholo Simeone, encara que avui el seu col·lega al Madrid, Zinedine Zidane, l'ha defensat.
Cada uno sabe la situació i jo sé lo que és Simeone com entrenador, que és uno de los mejores, y decía que Guardiola era el mejor hace poco tiempo. Yo creo que Simeone es uno de los mejores también. Lo ha siempre demostrado y no cambia nada No cambia nada en lo que pienso de Simeone, pero la situación la sabemos todos.
A la pretemporada, l'Atlético va guanyar 7-3 al Madrid. A la Lliga, empat a 0. A la Supercopa, també empat a 0. La conclusió és que el Madrid ha pres la lliçó d'aquell 7-3. Ha guanyat molt en defensa, com reconeix Simeone.
El rival ha crecido muchísimo en la faceta defensiva en este último tramo de Liga. Y bueno, se lo ve muy fuerte en esa situación. No sabemos de qué manera podrá jugar porque tienen muchas variantes en ataque y le permite jugar con distintos futbolistas, que evidentemente eso hace de que jueguen de una manera u otra, pero sí está claro que será un partido donde los detalles y donde la calidad de inteligencia tendrá mucho predominio.
Anem al tenis perquè ja tenim final masculina de l'Open d'Austràlia. El rival de Novak Djokovic serà Dominic Thiem, el botxí de Rafa Nadal als quarts de final. Thiem ha derrotat avui Alex Zverev en 4-7. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Però ara mateix l'atenció ja es dirigeix cap a la final femenina que tindrà com a protagonistes Garbiñe Muguruza i Sofia Kenin.
Una final inèdita prevista per demà a partir de 9:45 del matí, hora d'aquí. Una final inesperada que enfronta dues jugadores que no figuren entre les 10 primeres del rànquing mundial. Kenin és la número 15 i Muguruza la 32. Kenin, que té 21 anys, mai no havia disputat una final del Gran Slam, mentre que Muguruza s'havia apagat després d'haver guanyat Roland Garros el 2016 i Wimbledon el 2017. Per ella és un avantatge tenir aquesta experiència.
Sobretot per com lidiar, no? Pues, de aquí hasta que llegue el partido, más que en el partido al final es un partido más, es una final muy importante, pero ahí ya hay una contrincante, ¿no? Es el prepararte para el partido es lo que más utilizaré de mi experiencia previa. Pero pocos jugadores pueden permitirse el tener experiencia en finales de Grand Slam y afortunadamente puedo guiarme un poco yo.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Ja que falta falten 9 minuts per les 3. Parlem dels efectes del Brexit en l'esport. Portem molta estona parlant avui al Catalunya Migdia d'aquest dia històric per Europa. Aquesta mitjanit el Regne Unit abandona la Unió. S'ha parlat de moltes de les implicacions que això comportarà, però ara volem posar l'accent en la vessant esportiva i anem a Manchester amb l'Enric Gil. Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Enric, pregunta curta i directa a la primera. Es desinflarà la Premier en els pròxims anys amb aquest Brexit?
Doncs tot dependrà de com es resolguin les negociacions entre el Regne Unit i la Unió Europea, perquè quan a mitjanit entri en vigor el Brexit, la Premier tindrà més incògnites que certeses. L'impacte més important seran els fitxatges. El Brexit limita el moviment de persones i els jugadors de la Unió Europea hauran de tenir permís de treball. No els serà fàcil, hauran d'haver jugat un mínim de partits amb la selecció o complir requisits estrictes de salari, valor de transferència i historial. Jugadors com N'Golo Kanté o Riyad Mahrez no podrien haver fitxat el seu moment per equips anglesos i la BBC calcula que, atenció, més de 300 jugadors d'Anglaterra i Escòcia a dia d'avui no haurien complert els requisits. I una altra limitació, a partir de finals de desembre, els clubs anglesos no podran fitxar jugadors de la Unió Europea d'entre 16 i 18 anys. Això pel que fa als fitxatges.
També afectarà a jugadors o tècnics com ara Pep Guardiola, que al cap i a la fi són treballadors al Regne Unit, per bé que treballadors rics que no solen tenir tants problemes, eh?
Exactament, també els demanaran permís de treball, però en el cas de persones com Guardiola no serà un problema perquè els seus mèrits són indiscutibles. Sí que pot limitar la recerca del seu relleu i el que pot ser un mal de cap pels entrenadors és la possible limitació de jugadors estrangers per equip, que pot passar de 17 a 12. I els europeus, evidentment, també serien estrangers. És una proposta que va llançar fa uns mesos. L'associació de futbol s'ha de concretar, però podria afectar de ple a tots els equips de la Premier. El City, si la proposta tires endavant, hauria de refer gairebé la meitat de la plantilla.
I a la resta d'esports, alguna implicació, per exemple, als Sis Nacions, que comença avui, de rugby, o alguns equips de Fórmula 1, de motor, en general, que tenen la seu a Anglaterra?
A curt termini no, perquè estarien encara dins d'aquest any de transició i negociació, però després la situació pot ser realment caòtica, sobretot en rugby i cricket. A dia d'avui, jugadors africans del Carib o el Pacífic tenen els mateixos drets que jugadors de la Unió Europea per acords especials. El divorci exigirà nous acords, deixa fora de les lligues centenars de jugadors i el tema també es complica amb la Fórmula 1. Depèn d'enginyers d'arreu del món, de peces mecàniques, les limitacions en la lliure circulació de persones i materials pot encarir els costos i tot plegat són patates calentes que haurà de resoldre el govern britànic els propers mesos.
I aquest cap de setmana, ara ho apuntaven, coincideixen dos esdeveniments esportius amb molta tradició. Als Estats Units, ni més ni menys que la Super Bowl, la final de la Lliga de Futbol Americà, i a Europa comença el torneig Sis Nacions de rugby. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, dos esdeveniments de molta tradició i seguiment arreu del món, però amb característiques ben diferents, començant, evidentment, perquè són esports diferents, però també per l'impacte que tenen. La Super Bowl és l'esdeveniment esportiu per excel·lència als Estats Units, un partit que paralitza el país i que engloba tot un espectacle que va més enllà de l'esport. Es tracta també d'un aparador milionari, un diamant per a la publicitat, fins al punt que els anuncis emesos durant el partit estan venuts des del passat mes de novembre. Per fer-se una idea, el preu de cada espai publicitari és de 5,6 milions de dòlars per cada 30 segons d'anuncis. Inversions milionàries per un espectacle que només als Estats Units és seguit per més de 100 milions d'espectadors. I a l'altra banda de l'Atlàntic, demà comença l'edició número 20 del torneig de les 6 nacions entre 6 de les millors seleccions europees de rugby: Anglaterra, França, Gales, Irlanda, Itàlia i Escòcia. El seu impacte podríem dir que és inferior mediàticament al de la Super Bowl, però és un esdeveniment amb molta tradició a Europa, sobretot al Regne Unit i a Irlanda, on sempre és líder en audiència. A més, els estadis on es disputen els partits estan plens i molts d'ells són estadis de futbol. Per tant, el nombre de seguidors sol estar al voltant dels 70.000 aficionats. Gales defensa el títol i Anglaterra, subcampiona del món, és la favorita.
Pol Rodríguez, gràcies per aquests temps que has estat amb nosaltres i molta sort.
Gràcies. Catalunya migdia.